No us perdeu Voltes al Dial. Cada dimarts, a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Les Voltes es trasllada a Ràdio Sant Vicenç perquè estigueu ben alerta del que es mou al voltant del món de la cultura. Entreu amb nosaltres a Voltes al Dial.
Bona tarda. I benvinguts a un nou programa de Voltes al Dial. Doncs aquesta tarda tindrem un programa amb forces entrevistes i presentacions. Tindrem, per començar el programa, el cuiner i xef, el senyor Josep Lladonosa, que ens portarà una recepta de temporada. Després farem la presentació d'un grup de jazz que es diu Festen, un grup de jazz francesos, i que han fet un treball molt interessant al voltant de l'obra del director de cinema Stanley Kubrick. Tindrem també una entrevista amb la membre del Club Prometeo i dinamitzadora Carme Via al voltant de l'obra que es presentarà aquest mes de març al Club Prometeo, que és Mare. I tindrem una altra presentació amb el Jaume Chavarria, que el tenim aquí al costat, i al voltant de l'obra L'Huracà, de Carme Monturiol. I amb això, doncs, tindrem el programa més o menys
resolt.
Això, Jaume. Ho tenim a tapadet, avui. Sí.
Una ajustada i prou.
Això. Molt bé, doncs farem la presentació de Josep Lladonosa. Bona tarda. Tenim el telèfon, ara fan una entrevista amb el cuiner i xef, el Josep Lladonosa, que el tenim al telèfon esperant-nos i per fer la recepta d'aquest mes. Ell em deia que faríem una recepta ja aprofitant el temps i el que es conrea per aquí, perquè és Sant Vicenç, i doncs ell aprofita, i com sap molt bé, el que s'està conreant, el que s'està recollint, i bueno, doncs es prepara una recepta per aquest moment. Bona tarda, senyor Lladonosa.
Hola, bona tarda, Toni.
Com et trobes?
Molt bé, aquí esperant-los vosaltres.
Molt bé, això m'agrada. Doncs què ens portes avui?
Avui jo havia pensat un arròs de verdures. Arròs de verdures com el feia jo, eh? Aha. Aleshores, vull dir, que sàpiguen els oients que jo trio plats no massa difícils, no?, que es puguin portar cap, perquè a vegades ja podria explicar coses o plats d'una elaboració més llarga i més una mica més difícil, però penso que així amb la ràdio pues és bo en plats que et puguin comprendre millor. Però si mai algun oient us demana algun plat, alguna cosa, vosaltres ja sabeu que teniu tota la llibertat per transmetre el meu i jo faré els possibles per donar-la. Eh?
Sí, ja una vegada, em sembla que va ser abans de Nadal o justament al Nadal, vam fer una recopilació bueno, vostè que ens va dir, aneu a tal llibre meu i agafeu allà la recepta, i vam fer còpies per si algun oient les volia. O sigui que cap problema, nosaltres, si algun oient ens truca i ens diu...
Crideu una mica més fort, Toni, que
sí, no.
A vegades així una mica fluix.
Sí, no, deia que ja ho vam fer al Nadal, no? Algo semblant.
Sí, sí, exacte.
Això, sí. Bueno, pues nosaltres cap problema, ni molt menys. A les persones que estiguin interessades o que, bueno, escoltant el programa no li hagi quedat clar la recepta o algun component o el que sigui,
sí,
cap problema. Nosaltres, perfecte.
Molt
anem
bé
al llibre i el busquem.
Molt bé. Què vols, que comenci ja, Toni?
Sí, sí, endavant.
Vinga, doncs avui, com hem dit, farem un arròs de verdures. A l'arròs de verdures hi ha moltes persones que hi posen diferents coses que hi poso jo, però jo sempre aprofito més el temps que estem. I ara en aquest temps, i més aquí a Sant Vicenç, segur que hi ha uns productes boníssims per fer, perquè donen gust, és natural, i després dona un color a l'arròs molt vistós, no? Jo sempre per l'arròs de verdures tinc preparat espàrrecs verds, que els tallo a dovets petits, ben rentats. Tinc favetes, faves, d'aquestes no massa grosses ara en aquest temps, pèsols, carxofes, i després pebrot vermell, encara que és una cosa que la tenim tot l'any, i mongeta tendra. Jo sempre hi poso aquestes coses. Per tant, com dic, tenim preparat espàrrecs tallats a trossets, a dauets, no? Després les favetes desgranades, no? Pèsols, les carxofes, jo agafo el cor de les carxofes i quan he tret les fulles grosses i això, i el pèl que porta a l'interior del cor, llavors ho tallo a quartets, tallo la carxofa per la meitat i llavors faig a quartets la carxofa. I les mongetes les tallo, diguéssim, a trossets també d'un centímetre o dos, i tot això cru, tot ho tinc cru, no tinc res cuit abans. Tot ho faig caure al moment de l'arròs i creieu-me que quede molt bé, perquè quan mastegues la verdura té aquell punt, diguéssim, del denti, que diuen, no? Una miqueta com a crueta, que és boníssim.
Sí, tot
llavors,
cru...
per quatre persones tindrem preparat 400 grams d'arròs, una ceba, que també s'hi pot posar puerro. Jo a vegades he posat en aquest sofregit una mica de puerro, el blanc del puerro tallat en la ceba tot junt, 5 tomàquets madurs, ben madurs, que es poden tindre triturats allò amb el gabinet o ratllats o passats pel mini pímer, perquè és més pràctic per les senyores, no? I llavors el pebrot pues, tallat a dauets també. Llavors el que fa és un sofregit amb una mica d'oli de la ceba i el puerro. Faig sofregir lentament, anant-ho remenant, no anant massa de pressa, perquè es quedi dorat, no? Quan està dorat, hi tiro el tomàquet i, millor dit, junt amb el pebrot hi poso, junt amb la ceba i el puerro hi poso ja el pebrot. El pebrot és una cosa que, aquest pebrot vermell, pues, li costa de coure i així és millor posar-ho al començament. Aleshores, vaig sofregint això i quan està quasi la ceba i el puerro dorat, hi tiro el tomàquet, aquest tomàquet triturat, i remeno, vaig remenant, es va coient lentament, i veureu que al cap d'una mica pues, l'aigua que fa el tomàquet desapareix i queda tot el sofregit sec, no? Pues, aleshores, com sempre us dic, els sofregits, tirai un cuixeronet d'aigua, anar remenant, que aquesta aigua es consumixi, diguéssim, l'ebullició, desapareixerà l'aigua i tornarà a quedar el sofregit una mica sec. Torno a posar-hi una mica d'aigua i torno a fer el mateix, anar remenant. Això ho faig 3-4 vegades, perquè el que interessa és que quedi ben concentrat el sofregit, perquè no solament donarà gust a l'arròs, sinó també que li donarà color. Com més concentrat sigui, més bo és, no? Pues bueno, quan tenim aquest sofregit fet, llavors agafo totes aquestes verdures, que les tinc ja rentades i talladetes, com han dit, i les tiro dins. I vaig remenant. Tot ho vaig remenant, ja he dit, tot en cru. I aleshores, quan he remenat durant 3 o 4 minuts a sobre del foc, totes les verdures amb el sofregit, llavors tinc l'arròs. Tiro l'arròs a dins i també el vaig remenant, a poc a poc, durant 2 o 3 minuts. Llavors s'impregna l'arròs de tot aquest gust del sofregit, de les verdures i tot, i aleshores ho mullo amb aigua. Aigua solament, aigua de l'aixeta, si voleu, però sí. Això sí, que estigui bullint. L'aigua ha d'estar bullint a tope i, si voleu, hi ha una mica de sal, com vulgueu. La sal la podeu posar mentre es va coient també l'arròs, perquè es va provant diferents vegades per donar-li el punt, no? Doncs bé, quan hem tirat l'aigua bullint, i com que la cassola també la tindrem, cassola o una paella, on vulgueu, tindrem ben calenta, de seguida quan tirem l'aigua l'arròs comença a bullir, perquè està tot calent i l'aigua bullint, és lògicament, bull immediatament. Això és important perquè, si no, si deixem que l'arròs estigui un rato allí sense bullir, el que fa és que s'estove el midó de l'arròs. Uh-huh. I llavors ens pot sortir un arròs una mica pastós, no? Per això és bo que immediatament, quan tirem l'aigua, estigui bullint ja. Deixem bullir durant... Vagi bullint, anem provant de sal, agafem dos granets d'all i una mica de julivert i ho xafem al morter, com una picada, la desfem en una miqueta d'aigua i la tirem també a dins de l'arròs. I anar bullint a sobre, anant remenant, i que estigui uns 10 minuts bullint a sobre. Jo després tinc el forn bastant fort ja precalentat, i bastant a baix poso la reixa, bastant que toqui quasi al fons del forn, perquè així quan el poso dins, immediatament, amb l'escalfor que té sota i tot el forn calent, l'arròs no para de bullir. Llavors vaig bullint, 5 minuts més o menys, tanco el forn, i de tant en quant doncs, obro amb la cullera, trac uns grans d'arròs, vaig comprovant que estigui doncs, cuitet, i al moment que crec que això en uns 15 minuts, 16 minuts es cou l'arròs, el demés també es anirà coient. I amb les favetes es couen de seguida, els espàrrecs queden una miqueta durets, però és bo, els pèsols couen amb aquest temps, com que són pèsols ara del temps, couen immediatament, i les carxofes no cal dir que també encara que quedin un pelet duretes. La mongeta tendra també pot ser, ens quedaran un pelet dureta, però ja és bo, això és bo. Ho tenim a punt de sal, i quan està tot, traiem la paella del forn o la cassola, ja el podem menjar si el deixem reposar un parell de minuts sobre el foc, i ja tenim l'arròs de verdures. És com el feia jo. Jo he de dir que hi ha moltes senyores, per exemple, amb la cuina familiar, això sempre, doncs que n'hi ha que hi posen, jo he vist hasta posar pastanagues, i hi posen albergínies. Jo no recomano aquestes coses.
No recomano.
Aquests productes que són ara del temps, que és el moment propici, el moment ideal per poder fer un arròs d'aquests, i veureu que si vosaltres heu fet això amb el sofregit, sobretot ben concentrat, l'arròs, degut a la negror que deixen generalment les favetes i les carxofes, no? Pues es donarà un color vistós, un color ennegrit una mica de l'arròs, que de veure-lo més ja té ganes de menjar-lo. Això és el meu arròs de verdures, que també respecto el que fan els demés, no? Però vull dir, jo sempre em surt bé, i amb aigua sol, amb aigua. Té un gust bo, no cal fer un brou de verdures, ni res més amb l'aigua, ja deixa tot el gust, totes les verdures ens deixen prou gust per fer això.
A l'aigua bullint.
Per tant, això, si el feu així, que us aprofiti.
Molt bé, molt bé. I una pregunta d'aficionat, eh? L'arròs es remena o no es remena, senyor Llamosa?
Sí, home, l'arròs, bueno, quan comença els 10 minuts primer que hi ha sobre del foc, jo, com que està amb el foc directe baix, sempre vaig remenant de tant en quant una mica, no sempre és remenant, no? Una mica al començament, sobretot, els primers 5 minuts remenava una mica, i després, pues ja, si nosaltres al cap de 8 minuts, 10 minuts, ho posem al forn, llavors ja no hi ha perill de que s'apegui de sota, perquè no té el foc directe, sinó que té l'escalfor general, no? Però n'hi ha que tiren l'aigua i quan està bullint tiren l'arròs, no està malament tampoc, però jo ho faig de remenar abans amb les verdures i el sofregit, perquè així s'impregna de tot això durant un parell de minuts, i aleshores l'arròs per mi agafa més bon gust, m'entens?
Sí. I el repòs, quan el treu i el posa a reposar, el tapa o no?
No, n'hi ha que ho fan de tapar allò dos minuts, però no cal, jo no ho faig, vull dir, hi ha coses a la cuina que bueno, el respecte, jo me'n recordo abans als restaurants quan traiem l'arròs del forn, inclús perquè quedés una mica allò com a sec de sobrir, posàvem un drap perquè mantingués tota l'escalfor aquell interior, aquell vapor, aquell bau, no, interior. Però vull dir, no cal això, que n'hi ha que ho fan, pues és digne de respectar-ho, m'enteneu?
Sí, va, molt bé, molt bé. Bueno, doncs ja ho sabem. Doncs aquí ha quedat aquest arròs amb, de verdures.
Jo m'agradaria que algun dia, quan estic aquí a Sant Vicenç, em digués algú, escolti, vaig fer aquell arròs i em va sortir bé. M'agradaria que m'ho diguessin els oients sense doncs cap compromís. Jo saben que sóc molt obert i m'agrada parlar, i si tenen alguna dubte, explicar-los, com si em telefonen a mi casa i els hi explico.
Vull dir,
ho faig molt de gust. I més, no cal dir, per la gent de Sant Vicenç dels Horts.
Doncs aquelles persones que ens estan escoltant ja ho saben. Quan vingui el senyor Lladonós a Sant Vicenç per algun acte, que poden anar a preguntar-li i a dir-li...
Crida una miqueta més.
Sí, no? que poden anar a dir-li quan vingui vostè aquí a Sant Vicenç.
Sí, home, sempre que ho facin. Jo estic molt agraït a Sant Vicenç dels Horts, i aleshores, pues a mi, si la gent... Això ho faig a tot arreu, vull dir, però si la gent m'ho diu i m'apara pel carrer, que ho faci, que jo no sóc cap persona privada en aquest sentit, que m'obro tothom i molt content de que ho facin, eh?
Molt bé, doncs un plaer, senyor de Lladonosa, tindrà'l aquí amb aquests plats que ens prepara, amb aquestes receptes.
Moltes gràcies per recordar-vos-en de mi i
no,
a vostè, sempre que vulgueu, d'acord, Toni?
Això, molt bé, doncs ja tornem a parlar.
Vinga. Bona tarda, una abraçada,
senyor Lladonosa.
Adéu.
Doncs durant aquests dies ens ha arribat un CD, una obra, jo crec que curiosa i que té una qualitat, l'he escoltat una mica, té una qualitat molt bona. És un grup de jazz que es diu Festen, un grup francès, que té bastant treballs publicats, i el que ha fet ara ha fet una recopilació de pel·lícules del director Stanley Kubrick. Aquest CD es diu Inside Stanley Kubrick. De fet, és el sexto CD del quartet francès, és un quartet que es va fundar l'any 2008, liderat per els germans Flu, Damien al saxo i Maxim a la bateria, i el grup el completa amb la presència de Jean Capsa al piano i Jean Roulet Gerard al contrabaix. Festen afirma que fa un jazz cinemàtic, tomant el seu nom de la pel·lícula del mateix nom, dirigit per Thomas Vinterberg a l'any 1999. Pel·lícula on es narren les turbies relacions entre els membres d'una família que va ser el primer largometratge del grup Dogma 95. En Inset Stanley Kubrick, el que fan aquests quatre músics francesos és recrear lliurement. De fet, el que fan és inspirar-se en la música d'algunes de les pel·lícules més famoses del director de cinema nord-americà Stanley Kubrick. No són les mateixes, no són les cançons tal qual sembla que apareixien en la pel·lícula, sinó que fan... Digues, Emma.
No, és que passa que Stanley Kubrick, precisament era una meva etapa amb els programes de cinema de Ràdio Sant Vicenç, i sóc fan de l'obra de Kubrick, doncs resulta que em coneixo com molt les seves bandes sonores, i és precisament un home que les primeres pel·lícules, sembla que en la tercera, les fa amb banda sonora. Quan arriba a Espartaco li fa la pirula amb el director, amb el compositor oficial, el deixa allà, em sembla que ho han comentat, aquesta anècdota, i d'ençà de llavors doncs comença a agafar música clàssica, com han fet potser tots els grans directors. O tenies un Nino Rota com Fellini, o si no, ho tenies molt malament. I llavors agafava música clàssica, com passa amb moltes pel·lícules. I llavors, clar, té aquesta variant. I per això ara m'interessava el que explicaves d'aquest grup, perquè voldria saber quina base han agafat, o quines pel·lícules
han
fet la síntesi.
Sí, ara t'ho dic. Sí, però el que han fet ha sigut això. Sembla més que... Són 10 temes els que componen l'Insight de Stanley Kubrick. Per exemple, Fear and Desire, que el posarem, que va ser la primera pel·lícula de Kubrick, Spartacus, sí. També.
Spartacus.
Lolita, Doctor Strangelove, la taronja mecànica,
sí.
Barry Lyndon, que Barry Lyndon va ser com la seqüela, ell volia fer una pel·lícula de Napoleó, no? I al final la cosa no va...
No, fa una genialitat, perquè és una pel·lícula genial. Sí. És una
I va, al final va quedar en la història aquesta de Barry Lyndon, però sí. Es va convertir en una obra mestra, no?
Una obra mestra per tot. Diguéssim, és la pel·lícula on es pot explicar més bé el recurs del cinema aplicat a la pintura, perquè hi ha preses de trossos de pel·lícula, que veus un quadre per exemple, de l'escola naturalista anglosaxona, que són aquells boscos immensos, bueno, amb uns colors, o sigui, el tio va ser capaç de les escenes d'interior filmar-les tal com hi havia la llum aquell temps, o sigui, amb làmperes d'espelmes funcionant amb una pel·lícula ultrasensible, vull dir, va ser un treball de mort, els pobres el de fotografia i el d'il·luminació la van passar més canuta que ningú, però va arribar a lograr filmar
amb
una pel·lícula ultrasensible escenes de... Miri, està veient vostè l'escenari tal com estava il·luminat el 1780 o el 1720 o el 1730. Sí. És una pel·lícula d'aquelles que ha passat, la fan de quan en quan per televisió, doncs d'aquelles que val la pena tenir-la i tenir-la amb edició de luxe per poder saber tots els detalls del muntatge de tot plegat.
No?
Molt, molt, perquè la fotografia, veure-la és dir, pues mira, pues me voy al Prado a ver naturalistes ingleses,
sí,
i vas a veure quadres.
Sí. Doncs mira, això que em deies d'aquest grup, jo he agafat buscant informació i diu que la música que fa aquest grup, Festen, diu, bé, podria enquadrar-se sense majors problemes dintre d'això, diu que diu el que fa la crítica, s'ha denominat pots jazz.
Sí,
el pots jazz. Diu, però aquí el que predomina, juntament amb el minimalismo, sí. Muy glass, por el momento es el rock tipo Sonic Youth, Soundgarden, Birthday Party, Pixie Pavement, bueno, més o menys això. Jo crec que el que podríem fer és escoltar, no?
Escoltar-ho.
El primer tall que posarem serà Fear and Desire. Doncs, quan vulguis.
Thank you.
Fear and Desire, sí, dèiem ara que hem escoltat Fear and Desire, és el primer llargometratge de Stanley Kubrick en blanc i negre estrenada el 1953. Aquesta pel·lícula, produïda amb l'ajuda de parents de Kubrick, descriu la vida d'un grup de soldats presos darrere les línies enemigues en una guerra imaginària. Al final de la pel·lícula, els soldats s'enfronten i s'adonen que s'enfronten amb ells mateixos. Les dues faccions oposades són interpretades pels mateixos actors. I jo tenia per què apuntat qui és el músic. Pues, música, perquè tu en deies això, Jaume. Sí. Em sembla que aquesta... Sí, música, diu, composta per Gerald Fried.
Sí, sí. I quan eren els començaments, de...
els començaments.
I els recursos també eren mínims, perquè després el disc hi havia música, els millors compositors, però va durar poc, un dels millors compositors de Hollywood, perquè es va acabar amb Spartaco.
Sí.
Perdó. Però vull dir, amb aquesta pel·lícula sí que és veritablement és dels directors que arriben, fan una pel·lícula i tothom se'ls mira, perquè vull dir, va ser allò de que hi havia algú al cinema americà que tenia un prestigi, però va arribar algú que els hi va ensenyar, com aquell qui diu, a dir, no, el cine és això. Yeah. I Kubrick té aquest mèrit i, bueno, després d'això va viure, perquè, clar, al final els productors se'l rifaven i ell era dels directors que podia exigir qualsevol cosa, que li obrigués un hotel a l'hivern per fer aquella pel·lícula amb el Nicholson, per agafar i fer el que vulgués.
Ja estava llegint d'aquesta, no sé, tu corregeix si m'equivoco, que deien que ell, després d'aquesta primera pel·lícula, no va quedar amb el temps, no estava massa content amb fer la Desire, i que anava ell comprant totes les còpies que quedaven por ahí
per
fer-les desaparèixer.
Atentado a la cultura. Bueno, era un misògin, era un gènit, i si un gènit es pot permetre tenir actituds humanes una mica allò rares, com dèiem, no? Però vull dir, és un home que sí. N'ha fet de molt grosses, però en canvi ens ha deixat un legat cinematogràfic que cal la pena... Jo tinc totes les pel·lícules d'ell i vull dir, és d'aquelles coses que de quan en quan hi dedico un estiu o una Setmana Santa a revisar-les. Sí, jo és molt interessant.
Jo tenia per aquí apuntades de... Bueno, Aiguaixat, que va ser l'última, sí. La jaqueta metàl·lica,
sí, home.
El resplendor, Barry Lyndon, La taronja mecànica, 2001, Odissea de l'espai, Doctor Strange in Love, sí. Que aquesta l'havia vist jo de petit.
Strange in Love és que és una pel·lícula que cal revisar si fa temps que no la veus, perquè veritablement ningú ha explicat tan bé la Guerra Freda,
sí.
Ningú s'ha pogut aplicar ironia una cosa tan punyent com és que el món se'n hagués pogut anar a fer punyetes, sí. Ràpidament, amb aquell to irònic, amb aquell to de conya, sí. Amb allò d'enfotre-se'n del mort, del Capvella i dels americans, sí. Perquè acabar una escena amb el posat. General posat a la punta de la bomba que ha de destruir el món,
sí, 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 sí.
Ningú ho havia fet.
Saludant con el sombrero. Sí.
Vull dir, bueno, són aquelles coses que ningú ha fet, i clar, quan un ha fet alguna cosa que generacions senceres de gent no ha sigut capaç de fer-ho, d'imaginar-ho, no l'has de felicitar i saludar, no? I el Kubrick és per saludar i felicitar. I clar, què podem dir de 2001 Odissea de l'espai? Què podem dir de Yes, Watch Out, que sembla una tonteria, però vés i fes una obra com aquella. Sense passar-te. Sense passar-te. En fi, un geni.
Un geni. Molt bé, doncs... escoltada la cançó, i oye, que me alegro porque yo no sabía esto, que el Jaume tenía, tu Jaume tenía.
Sí, sí, con Kubrick tengo una debilidad.
Y fíjate, gran, ya, pues, bueno, doncs anem a passar a fer l'entrevista a la Carme Via, que ens parlarà de l'obra i de l'obra mare i de l'activitat que es farà al Prometeu el 27 de març. Doncs aquesta tarda tenim amb nosaltres a la Carme Via Sala, que farem una entrevista telefònica al voltant de l'obra Mare, que es realitzarà el proper dia 27 a la Biblioteca Les Voltes. Carme Via Sala, per recordar les persones que ens estiguin escoltant, és una autora vicentina de novel·la, guanyadora del 8è concurs de narrativa Delta de l'any 2015-2016 amb l'obra La Modista i altres dones. membre i dinamitzadora del Club de Lectura Prometeu a la Biblioteca Les Voltes, ens porta en aquest mes de març l'obra titulada Mare, de l'escriptora barcelonina Ada Castells Ferrer. A més, el dia 27 de març, que serà el dia que celebrarà la sessió del Club de Lectura i es comentarà l'obra, la Carme ha aconseguit portar l'autora de l'obra a la sessió, aquesta sessió. Aquest fet per un lector, doncs, és com, bueno, doncs el sumum, no? Tindrà ja l'autor del llibre, doncs sempre farà el que d'alguna manera corona l'acte, no? Doncs, Carme, ens podries parlar una mica de la trajectòria de l'autora per a les persones que ens escoltin i no la coneixen?
Hola, sí, bona tarda, Toni, i a totes les persones que ens escolten. Doncs els dic que l'Ada Castells Ferrer va néixer en el si d'una família protestant. Ho esmento perquè és molt important aquest fet en aquesta obra. Ella es va formar com a periodista al diari Avui, ha col·laborat i col·labora en diversos mitjans escrits i l'any passat va presentar la novel·la Mare, editada per La Campana, basada en fets reals autobiogràfics. Ella va començar a escriure l'any 1998, que la seva primera novel·la es deia El dit de l'àngel, on el protestantisme també és molt present. Després va venir Mirada, el 2001, Tota la vida, el 2005, Pura sang, 2012, La primavera pendent, 2018, i també ha publicat textos més periodístics, com N'estem fins als fogons, el 2001, que són contes i receptes per cuinar en parella. També és professora d'escriptura a l'Ateneu Barcelonès i a la Universitat Abat Oliba. He de dir, Toni, que fins ara no havia llegit res de l'Ada Castells i quan ho vaig fer amb Mare em vaig impactar de tal manera que la vaig proposar per fer-ne la lectura del club. I com tu deies, doncs, hem aconseguit que pogués venir a acompanyar-nos. I estic molt contenta d'haver descobert aquesta autora i de ser la persona que dinamitzi aquest proper club de lectura en la seva companyia. De tant en tant, la Biblioteca a les Voltes ens fa aquests regals a les persones lectores, perquè poder gaudir de la presència de les autores dona una altra perspectiva a la trobada, sens dubte.
Sí, sí, la fa créixer. És... Per a les persones que tenen el costum de llegir i estan, d'alguna manera, no, estan tenint els seus escriptors preferits, i si per una d'aquelles et cau el teu escriptor preferit o un d'ells, no? Si et cau, sí, això és un regal, vamos, impressionant. Sí. El que deies, no? Perquè el fet de que sigui ella, que sigui de família protestant, marca d'alguna manera la novel·la també? Això.
Sí. Perquè ara ho comentaré també, l'Ada Castells, en aquesta novel·la, que jo considero una novel·la molt valenta, ens mostra com la protagonista, que és una mare que en realitat potser no volia ser-ho, que ho va ser perquè tocava. De fet, en un altre temps era el que s'esperava d'una dona, que un cop casada havia de tenir fills, i en aquest cas, venint d'una família de religió protestant, de pare estricte, va tenir una infantesa molt rígida. És per això que ho destacava. Aquesta dona de gran actuava en uns paràmetres que no eren els esperats. Va ser mare, sí, però volia sortir d'aquest encotillament i no sabia com fer-ho. Es revelava com podia amb el seu comportament amb les filles, tres filles. Dues, les més grans, que viuen angoixades pel seu comportament, i una filla més petita, la Sara, que no vol acabar de reconèixer aquesta realitat, que també pateix. I és només quan la mare mor que, enmig de les coses de les que ha de desfer-se la Sara, troba el desllorigador per entendre la mare i cercar la reconciliació que tant necessita. És un relat amb moltes dosis d'humor, a pesar de la duresa, que també desprèn, però no cauen sentimentalismes. Va fluint la història com la vida mateixa. I
jo et demanaria, sí, no, jo et demanaria que si vols que ens facis una mica, no que es descobreixis tot el llibre, però sí que ens diguis una mica la de què va el llibre, no?
Sí, ho comentaré. Ara anava a dir-te una frase que ella esmenta en el llibre, que diu: em cal fregar-me els records amb un bàlsam que em preservi del dolor. I amb això, amb aquesta frase, ja hi ha molt, eh? I després també diu, no he aconseguit estimar-la fins un cop morta. Això també és molt... és molt dur.
És molt dur, sí.
De tota manera, també fa riure i commou tota l'hora, no? Una mica com la vida mateixa, que hi ha moments de tot, no? Tot ser molt, molt dura, perquè no és una mare tipus, no? Però es va veient com comença la filla, no?, a cercar la mare amb certes ganes de retret per les coses viscudes, i segons va llegint el quadern que troba entre les pertinences de la mare, es transforma en reconciliació. La mare escrivia un quadern durant els tres últims anys que va viure a una residència, cosa que les filles no sabien, i doncs en aquell moment es troba, no? Es troba aquest quadern i la Sara el va llegint, i bé, la història està plena de tendresa també, d'ironia, no exempta de la duresa de caràcter, de la manera de fer, de ser, d'aquesta mare, una mare que vols estimar, com ella no ha sabut estimar. És una situació certament complicada. Tot això té un valor molt especial per part de l'autora, perquè aquest personatge és en realitat la seva pròpia mare.
Sí.
No sé fins a quin punt hi haurà ficció o veritable, no? Ella ja ens ho explicarà. I la història forma part de la seva experiència vital. Això sí, perquè ella ho diu en entrevistes i ella ho ha explicat. I, bueno, tampoc voldria dir molta cosa més, perquè desvetllaríem coses i el que cal fer és llegir-la.
Sí, llegir-la i, bueno, i a les persones que ens escoltin, doncs, que estan convidades a assistir el dia 27 a l'acte, o sigui,
sí. Que
no hagin llegit el llibre, doncs sempre t'apropes, estàs allà, escoltes i, doncs, pues, perfecte, mm-hmm. No? També. Molt
sí.
Bé, Carme. Jo diria si vols afegir alguna coseta més a...
Sí, doncs res. Mira, sí, només dir que esperem en candeletes, la trobada del Club de Lectura amb l'Ada, per aquesta doble vessant, no?, la que comentava, la d'escriptora i la de coprotagonista d'aquesta obra tan personal.
Clar.
I íntima, crec.
Sí,
i
sí.
També, si em permets, vull dir, Toni, a les persones habituals del Club de Lectura Prometeu, com tu bé has dit, que no faltin a la cita el proper dia 27 d'abril a les 7 de la... a les 7 de la tarda, i a totes les persones lectores del nostre poble que s'animin a incorporar-se al nostre Club de Lectura i a compartir aquesta experiència tan gratificant i enriquidora com és la lectura i les trobades mensuals per intercanviar impressions sobre les obres llegides, i especialment aquesta mare, que si voleu encara podeu trobar algun exemple de la biblioteca.
Algun queda, sí. No molts, però
doncs
algun queda.
Que s'acabin tots.
Que s'acabin, això. Molt bé, Carme, doncs, encantat de parlar i de que ens expliquis aquestes coses, de que hagis escollit aquest llibre tan personal. A més, també coincideix, d'alguna manera, amb aquests dies que es fan l'acte del Dia de la Dona, perquè no deixa de ser un llibre
sí.
que parla de dones.
I
bueno, i això també recordar-li a les persones que ens escolten, no?, que vosaltres al club cada mes aneu canviant i aneu un membre del club.
Correcte,
escolleix
sí.
una novel·la o un autor i és l'encarregat una miqueta de defendre, no?, de defensar defensar l'obra, no? Això està molt bé. Molt bé, doncs esperem a tothom el dia 27 de març a les 7 a la Biblioteca Les Voltes, a la sala d'actes, i moltes gràcies, Carme.
Gràcies a vosaltres i bona lectura a tothom.
I igualment, bona lectura.
Adéu.
Adéu. Molt bé, doncs una vegada hem escoltat a la Carme Via, que ens ha fet aquesta explicació de l'obra i aquest convidament a tothom, que convidem a tothom a que vingui a veure a l'autora i que escolti, bueno, doncs això és per les persones que llegeixen, o inclús les que no llegeixen, però és un afegir-se, és una bona manera d'afegir-se
a
començar a agafar alguna novel·leta i bueno, doncs,
aficionar-te a llegir. Que és una bona...
Sí.
Una bona pràctica,
això.
Però clar, si penses aquestes facilitats encara ho fa tot doncs més agradable o més en companyia.
Això mateix.
Perquè començar, que no tinguis algú que et guiï una miqueta, no deixa de ser dur, no deixa de ser una miqueta
dur. Sí, sí.
Com tot,
però
bueno.
I vas perdut i no saps què agafo, què novel·la, quin gènere, què... No saps. Sí,
tots tenim un historial de llibres que quan has arribat a la pàgina 95 i ja no has pogut més i l'has llançat allà i a l'oblit, i potser hem perdut un temps preciós que si algú hagués dit aquesta i aquesta per aquest mes,
sí,
doncs haguéssim gaudit més de la lectura.
Sí, però bueno, sí, segur.
La vida està feta això de petits fracassos que ajuden a arribar a grans èxits a vegades, altres no tant, però bueno.
Pues doncs, Jaume, què et sembla si escoltem Espartacus?
Home, bona.
Què dius tu d'Espartacus? Què ens pots dir?
Home, doncs mira, que pugui explicar... Perquè de Kubrick és important veure la pel·lícula, veure això, però conèixer el rerefons de la producció de la pel·lícula, la síntesi, bueno, el màxim sintetitzat, com ell capta la idea, si compro un guió, si no compro un guió... Perquè és que té aventures en pel·lícules que ell hi havia anat a darrere. Ell era un home que havia deixat projectes que després ha fet Spielberg i altres autors, perquè la tecnologia que hi havia aquell moment amb el cine no podia reflectir el que el seu cap s'imaginava, volia i sabia que podria aconseguir. I havia deixat projectes per fer, que després s'han fet pel·lícules. Intel·ligència artificial és una d'elles, i això perquè ell volia arribar, perquè era un home avançat
no estava preparat,
no es podien reflectir
els efectes. No? Aquesta Espartacus va ser gravada aquí a Espanya, no?
Sí, bueno, trossos, sí.
Sí, jo tenia per aquí, no sé, que
sí,
tenia
sí, per aquí, hi ha escenaris.
Hi ha escenaris que estan aquí gravats a Espanya, si no m'equivoco. Bueno, la pel·lícula fue galardonada con 4 Oscars, sí. Està considerada com una pel·lícula èpica, i en el, volia dir que el 2017 la pel·lícula va ser considerada cultural, històrica i estèticament significativa per la Biblioteca del Congrés dels Estats Units.
Clar.
I seleccionada per a la seva preservació en el National Film Registry, que la biblioteca per als bibliotecaris, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, és com el sumum.
És que és una obra que és denostada totalment, el primer per la crítica, després es va reconeixent, perquè era a nivell de Hollywood com la pel·lícula que havien hecho los comunistas, perquè per primera vegada es revelen unos esclavos. Però clar, al cinema de Hollywood no li entrava al cap que unos desarrapaos, cuatro esclavos, poguessin, bueno, fer moure, perquè clar, tota l'èpica de l'imperi romà i de... estava establert d'una altra manera, i tota la iconografia de Hollywood era que va, un César era com un tio invencible, no? un Superman, encara no el tenien. I llavors, doncs clar, aquesta pel·lícula passa per una època amb la que, i certament és això, i és veritat, amb en Kubrick, ell s'anticipa les seves èpoques, i vull dir, a vegades és amb un guió, és amb les relacions. Hi ha, per exemple, una pel·lícula que sembla petita, que aquí es va estrenar tard, hi havia la morbositat, que era Lolita.
Sí.
Però Lolita, hi ha tot un món enterrat allà darrere. Tot un món per entendre el món femení, per entendre les relacions humanes, fins a quin grau poden arribar. De... Bueno, i en canvi va passar perquè era això. Claro, la colla del Kirk Douglas. Todos eran sospechosísimos. No sospechosos, sospechosísimos. I va tenir un temps, doncs, que la crida li donava i va espartar, com, mira... I mira, nostra Espanya gloriosa, doncs, sí, l'estrenaven per Setmana Santa, perquè pues hemos comido espartacos a tope.
Va estar rodada a Alcalá de Henares,
sí.
Concretamente en la Puerta de Madrid, el Paseo de los Curas y los Cerros de Alcalá. O sigui que va estar aquí, gravada aquí. I la música ara està bien, el director és Alex North.
L'Alex North, el compositor, sí, sí. El que se quedó con la pirula, sentado en la silla con su señora, perquè ell esperava de que es fes l'estrena, la preestrena, amb la banda sonora que ell havia escrit, que és meravellosa. Jo l'he escoltada, la tinc, i vull dir, és meravellosa. Però no senyor. Kubrick dijo que no, que a ell li gustava altra música, i va fer la seva banda sonora. I això sí, Alex North, un cavallero, un senyor, tio immutable, en la silla se tragó toda la presentación sin su música, y cuando salió preguntó, ¿y mi música? Pero nada más.
No, nada más.
Nada más, nada más, señor.
Pues doncs hem escoltat Espartacus. Molt bé, hem escoltat Espartacus i ara sí, ara anem amb el Jaume Chavarria que ens expliqui aquesta obra de teatre que anirà dissabte. Feu dissabte el preestrena o...?
Sí, un assaig general.
Un assaig general, això mateix. Molt bé, Jaume. Pues jo el que he mirat així, mirant la presentació de l'obra de l'Huracà, de Carme Monturiol, doncs a mi el que m'ha agradat d'aquesta petita presentació, no? Parlàvem després, no?, que hi ha la part final, que sí que hi havia una presentació de l'obra, i aquí era més una presentació del context històric,
que era tota,
que era, jo l'he trobat fos interessant i fos important perquè parla de la situació de la dona quan la Carme Monturiol va començar a escriure i doncs la situació tan difícil que tot ho tenia en contra
per tot.
La situació de la dona no era la que és ara.
Sí, no,
la que és ara no és la millor, però encara era pitjor.
I a veure, això hi va haver-hi persones que els va afectar d'una manera i altres persones va afectar d'una altra, i en el cas de la Carme Monturiol doncs és d'aquelles persones que cal rebuscar una mica, i això és agrair-li a la gent del Teatre Nacional d'haver rescatat una autora que no es queda solament una autora, com molt bé tu dius, doncs poetessa, té dues o tres novel·les. Una dona que també, parlaven del Kubrick que adelantat el seu temps, doncs el cas d'ella és el mateix. És una dona que neix a 1893, mor a 1966, però certament la seva trajectòria tan artística com vital queda truncada per la guerra i l'exili sumat, i llavors doncs veritablement aquesta dona doncs després de tornar de l'exili diu que s'ha acabat, silenci total, que ella va marxar a l'exili perquè no podia suportar doncs tenir que aguantar els guanyadors d'una guerra doncs guanyada de la forma que s'havia guanyat i d'enfrontament a nivell de tot, i no aguantar, i va tornar aquí i va dir: mira, el millor per mi serà el silenci. I aquests personatges, grans personatges, però que queden amagats a la història, i en el cas del Teatre Nacional és rescatar aquesta persona. Clar, una persona que es pot presentar com que era una concertista, doncs solista de piano, que bueno, es presenta, i no era massa normal en aquells moments, doncs una dona pianista no era massa normal, trencava una mica l'esquema.
Hem vist?
No. I després un altre tema important és, per exemple, la poesia. És una dona que resulta que els sonetos de William Shakespeare, ella és la traductora. O sigui, que una dona s'enfronti amb un món masclista total. Estem parlant dels anys 35 i 36 i abans, doncs clar, no acabava de lligar massa, o sempre era aquella cosa que semblava que s'apartés. No es fa que reivindiqui, però a veure, és que el tema de l'exclusió de la Carme Monturiol arriba fins al punt que si agafem una edició de la gran enciclopèdia catalana, tu te li dediquen 5 pàgines de columna, vull dir, molt poc. Perquè és d'aquests personatges que com desapareixen, però clar, quan tu llegeixes la seva obra i quan llegeixes una mica, o t'informes de la vida i la trajectòria d'aquesta persona, la traductora d'en Shakespeare, vull dir, de la seva obra poètica, vull dir, clar.
Poetessa, concertista de piano, novel·la, o sigui...
Dramatúrgia, o sigui, obres de teatre, vull dir, bueno, una persona que es va dedicar, ella, per exemple, tenia una icona, així com jo tinc en Kubrick, doncs ella tenia el Ibsen, i vull dir, era una dona que volia anticipar, que volia portar un autor que aquí no era com massa reconegut i no se li volia reconèixer massa perquè era estrangero i era sospechoso, no? I doncs ella el porta, ella fa conferències, era una dona que volia apropar sobretot la cultura a les persones, que sabia que un dels mals d'aquest país, el seu, el nostre, doncs era això, el retras històric i cultural que portava. Gran feina del Teatre Nacional a portar aquesta dona, però ja ens trobem davant d'una gran obra. De les obres de teatre, aquesta és una de les que destaca més, és una obra que ella doncs estrena al seu moment, el 1935, i què mostra? Mostra senzillament, són tres actes, i és curiós, hi ha una primera part, el primer acte, que ella, amb un sol acte, ens presenta quina era la burgesia. Ella provenia de la burgesia empordanesa, que havia aterrat per Barcelona, que estaven aquí, que, bueno, una classe mitjana una mica alta, no? Uh-huh. Però ella, les seves preocupacions, les seves aficions, totes les coses que ella la motivaven, doncs no pertanyien massa a aquest món, sinó que pertanyia a un món d'igualtat, de reivindicar la dona, per sobretot, bueno, de voler portar que tot allò que estava per sota, no acceptat, o sinó d'aquelles formes a vegades que tenim tan cíniques d'intentar amagar, posarem una mica de teixit de ras o de seda a sobre i no es veurà la veritat del nostre país. Doncs ell era d'aquelles que normalment doncs aixecaven el mocador perquè es veiés la realitat, això pogués aflorar i es pogués doncs normalitzar i solucionar. Clar. Aquest és el gran sí d'aquesta dona. I fa un primer acte en què ens ensenya quin és l'entorn, quina és la societat que està, i ho fa molt bé. O sigui, són personatges propers, que els has tocat, que els coneixes, que els has vist, que te'ls creus, només que se li posa la veu o el diàleg a la boca dels actors que l'interpreten. És un primer acte que és el més llarg i ens presenta quin és tot el, ara imitant amb altres autors, el bestiari de que hi havia en aquell moment. I el segon acte és la millor, jo, una de les últimes millors històries que he vist de relació, de sentiments humans, entre una mare amb un fill una mica malcriat, perquè ella intenta protegir-lo ja que es mor el marit quan ell és jove, tota una vida sacrificada en mans del fill. El fill, doncs, ella li busca també la dona que l'ha d'acompanyar a la vida, i resulta que al final s'acaba, doncs, que hi ha dos actes que es dediquen veritablement a conèixer, a donar-se a conèixer, amb un diàleg directe. Vull dir, allò, si has sentit mai parlar d'Ibsen, ja has llegit alguna d'ell, recordes, sí, i veus el realisme doncs, nòrdic, sí, portat al teatre, que és una de les escoles de teatre, vull dir, millorant el realisme moltes obres, doncs, el realisme americà, i això, que el realisme americà és una gran pedrera d'estil literari, el realisme rus, en fi. I doncs veus allà com aquesta mare i aquesta, diguéssim, nora, doncs van conèixer i se'n van donar en compte una i l'altra que l'home que tenen allà, perquè és curiós que el personatge, quan l'elegeixes per primera vegada, dius, bueno, perquè aquest home, que és tonto o se'l fa? Doncs és tonto i a sobre se'l fa. I llavors resulta que les veritables protagonistes, i amb aquest afany d'ella reivindicar, que veritablement el Teatre Nacional, la Triada, doncs, amb aquest entorn del 8 de març, clar, i tot plegat per aixecar, doncs això, d'una autora d'aquí, tapada per la història, tapada miserablement per una colla d'inútils a nivell cultural d'aquest país, i que, vull dir, ella, doncs, bueno, no em va fer cap drama de la seva existència, va saber fer-lo això, però deixar una obra escrita que ara, quan es recupera, doncs dona gust de veure un teatre escrit en 1935, però avançat amb el temps i avançat, i que lliga amb les idees, amb la reivindicació del paper de la dona, de la forma de la bondat del matriarcat, vull dir, ben portat, bueno, i llavors els homes sortim bastant mal parats d'aquest tema, perquè el que tenia que representar, doncs, el xicot estava
no estava a la sala, no estava ni se l'esperava, no,
i a més se van fer unes huides por el foro d'aquelles tremendes. Una gran obra de teatre, molt ben interpretada, i això, intentant fer un reconeixement i un homenatge a tantes i tantes dones que ell encara ha pogut deixar una obra que la farà eterna. Us tindrà que anar rescabalant de quan en quan, perquè sí, el temps tapa, no? Sí, tapa les coses. Bueno, però bueno, ell ha pogut deixar això, i en canvi de tantes i tantes heroïnes anònimes que han quedat per ahí a la història, i que va... Vale, si se te'n recorden tot, si no ets una foto allà amb un marquet petit al nicho, i s'ha acabat. És una gran reivindicació i amb un nivell, diguéssim, literari important. Una obra que el Margarida Xirgo hem disfrutat llegint-la, i tenim l'expectativa de disfrutar molt veient-la, perquè és un teatre real, proper, i gens d'actituds nyonyes i de diàlegs pavesugos ni coses d'aquest tipus. No. La paraula que es diu sona amb frases. Podríem fer un recull de frases, no he tingut temps de fer-lo, però que són magistrals i tretes del seu temps. Vull dir, frases que són vigents avui dia. I això costa.
La propera reunió, Jaume, la teniu el divendres 20 de març.
Sí. No? On ens trobem i comentem doncs, sí, aquesta obra, perquè bueno, ja el club, doncs, ara nosaltres dinamitzadors, volem provar de veure un assaig general al Teatre Nacional, tenim curiositat per veure-ho, i després durant tot el temps fins a final del mes de març, i sembla que és inclús a l'abril, que dura l'obra, doncs, bueno, la gent que pugui anar, com a mínim, nosaltres el divendres 20, doncs, li podem explicar, tal ja l'haurem vista, podem explicar amb tot el detall, i podem recomanar, perquè és una obra que recomana, jo la recomanaria, perquè és recuperar un teatre, que l'entenem, que és senzill, però és profund, perquè té allò com les grans obres literàries, no?, que no tenen que fer pompositats amb el llenguatge per fer entendre les grans coses, sinó que les grans coses es poden explicar amb molt poques paraules.
Amb molt poques paraules. Molt bé, Jaume, molt agraït que hagis vingut. Sí, a més, m'he portat la sorpresa del Kubrick.
Sí.
I us espero al proper programa. Bona tarda i bona lectura.
Molt bona tarda.